12 i 14 minuts, ens acompanya el Jaume Carot, vicerrector d'investigació i postgrau de la UIP. Benvingut.
Moltes gràcies, Enric.
Hola, Jaume. També tenim els estudis d'Ivetres Ràdio, Ana Teresa Riera, catedràtica del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIP.
Hola, bon dia, Enric, i una hora bona, com sempre.
Ben retrobada en aquest programa, Teresa Riera. I de seguida escoltarem, també, tenim enregistrat en Julio Celis, que és un investigador de l'Institut de Recerca Danish Cancer Society Research Center de Copenhague. Que aquest científic, conjuntament amb molts d'altres, han participat aquesta setmana en el campus de la UIP a unes jornades internacionals organitzades per l'Open Science High Level Group de la Comissió Europea per xerrar de l'Open Science, de ciència oberta. I què és l'Open Science? Vosaltres ens ho explicareu en aquesta tertúlia, però deixeu-me explicar als oients que aquest moviment, si podríem dir que és un moviment, té l'objectiu d'aconseguir un sistema de ciència i innovació més obert, més transparent i més proper a la societat, que permeti utilitzar els resultats, les dades, les metodologies i les fonts de la recerca i l'innovació sense restriccions.
Ho has dit molt bé, Enric, fantàstic.
Ja està.
És exactament això.
Pues ja està, acabem.
Sí, sí.
I, a veure, algo que sembla tan, tan lògic i tan de sentit comú.
Ara ho has dit, són els valors de la ciència, o sigui que estem retornant el que són els autèntics valors de la ciència.
A mi el que em sobta, sabeu què és? Per què hem de retornar això i per què no ho teníem? La ciència s'havia tornat massa burocratitzada, avui no me surten massa les paraules, eh?
Burocratitzada, lluny de la gent, certament, de competició i no col·laborativa. Per tant, tot el que sigui col·laboració, tot el que sigui apertura, tot el que sigui interdisciplinaritat és en bé de la ciència. I en bé de la ciència vol dir en bé de la competitivitat d'Europa.
Li faré la mateixa pregunta al vicerrector. La ciència s'havia tornat massa elitista?
En part, no sé si la paraula ha de ser elitista, però sí que s'ha tornat una cosa tancada. És bo d'entendre el per què s'ha tornat una cosa tancada, eh? Vull dir, no és que les coses hagin sigut així a causa de la malevolència dels científics. En realitat, res més lluny d'això. Com molt bé ha dit na Teresa, els autèntics valors de la ciència són, doncs, l'obertura, la universalitat, el compartir. Però clar, la tradició és la que és, i jo crec que tot va començar, doncs, per els mecanismes, els necessaris mecanismes d'assegurament de la qualitat científica. Tu envies un resultat nou a publicar a una revista, i la garantia que hi ha és que allò s'ho mira algú que en sap i que és anònim, que tu no saps mai qui és. Això és el que en diem un referí, un àrbitre. Llavors, doncs, la revista fa seu allò i ho publica. Clar, això ha sigut un sistema, doncs, que ha funcionat molt bé, i evidentment tots els sistemes tenen les seves falles, però, doncs, ens ha permès crear tot un corpus científic en les diferents àrees, que ha estat molt bé. Ha estat molt bé, però s'ha tancat.
Què us sembla si sentim en Julio Celis, que és un xilè que tu coneixes bé? Teresa, ens els pot presentar tu mateix, si et sembla.
Sí, mira, en Julio Celis és un gran investigador en l'àrea de recerca sobre el càncer, que és una persona que després, amb el temps, s'ha dedicat també molt a la política científica, a organitzar tot el que és la col·laboració en recerca del càncer a Europa, i per tant tu vas a darrere qualsevol de les iniciatives que hi ha en aquest moment en aquest camp concret, el trobes amb ell. A part que és una persona entranyable, una persona molt treballadora i una persona d'ajudar a tothom i als investigadors joves, és una persona que val molt la pena conèixer.
Doncs aquesta setmana jo m'he donat una volta per al Congrés, per aquestes jornades on es tractava el moviment Open Science, que per cert, tampoc recordo que sigui un tema que haguem tractat en aquest programa. Me pareix que la primera vegada que es porta a la universitat. I doncs, escoltem-lo i després ho comentem entre tots.
Molt bé.
Mi nombre es Julio Celis y trabajo en la Sociedad Danesa del Cáncer. Soy miembro de un pequeño grupo de científicos y científicas que asesoran directamente al Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, sobre la ciencia abierta. La ciencia abierta es una de las prioridades del comisario para vigorizar el espacio europeo de investigación. Las otras son la innovación abierta y Europa abierta al mundo, es decir, diplomacia científica. Ciencia abierta promueve una mayor colaboración entre los científicos, la publicación de acceso abierto, el uso de tecnologías digitales, la apertura e intercambio de datos, así como la innovación. También tiene que ver con la promoción de la integridad de la investigación, porque al final en Open Science la cantidad de datos disponible va a ser tan grande que a menos que haya un régimen de integridad establecido, puede que haya problemas en intercambiar datos que pueden ser de alguna manera no usados correctamente. Los resultados de lo que vamos a hacer y lo que hemos discutido en esta reunión, donde no solo los 6 miembros o 7 miembros del comité se reunieron, sino que invitamos a expertos en varias áreas de la ciencia abierta, como es el caso de la publicación abierta, la integridad, el financiamiento de la ciencia y ejemplo como grandes challenges han sido o van a estar siendo de alguna manera atacado, uniendo a gran cantidad de investigadores a través de los bordes en Europa. Es el caso, por ejemplo, del cáncer, en lo cual es necesario traducir descubrimientos en aplicaciones que sean de utilidad a los pacientes. Indudablemente que el cáncer es algo muy complejo y no se va a poder resolucionar a menos que trabajemos juntos a través de Europa, que tengamos la masa crítica de pacientes, de experiencias, infraestructuras que son necesarias para poder atacar a un problema que es tan complejo. Todas estas cosas han sido discutidas en esta reunión y hemos recibido un gran apoyo por aquellos que, por los expertos que nos visitaron, los cuales indudablemente nos ayuda a refinar lo que vamos a proponer al comisario europeo. Discutimos aquellas barreras que impiden la implementación de la ciencia abierta, cómo ayudar a los científicos jóvenes a que desarrollen su carrera científica, cómo encontrar mecanismos de financiación que realmente se ajusten a los problemas que tenemos en estos momentos.
Eran Julio Celis, d'aquest Institut de Recerca sobre el Càncer a Dinamarca, Copenhague. No he volgut tallar perquè és que realment amb aquests 3 minuts ho explica tot. Sí. Explica pues, el què és, per què serveix i a més posa exemples, ell deia challengers, o sigui, reptes d'aplicacions, de per què pot servir aquest moviment de ciència oberta, i també treu el tema dels joves científics, que també m'ha parescut interessantíssim.
Molt. Pensa que ell també, tu abans preguntaves, per què ara ciència oberta, no? Per què tornem a tot això? Bé, en primer lloc, perquè tenim les eines, vull dir, els avenços amb les tecnologies de la informació i de comunicació, la digitalització de la ciència, això fa que sigui molt, molt més fàcil tenir les eines, tenim la supercomputació, doncs aquest contacte, aquesta col·laboració i aquest estar al dia de tot. Però també he dit una cosa molt important, que el suport, diguem, de les institucions que en aquest moment Europa, es dediquen a apoyar la ciència i la innovació, i en aquest cas el comissari Moedas està fent un paper sensacional. Jo vaig viure tots els debats que vam tenir quan Horizon 2020, i hi ha un petit article que ja obre la porta a tota ciència i innovació oberta, però era, va ser un debat molt gros, i ara tenim el gran suport d'aquest comissari.
Ana Teresa Riera coneix molt bé, perquè ho ha viscut en primera mà durant una pila d'anys, coneix molt bé el què és i com funciona la Comissió Europea, i la primera pregunta que us havia fet als dos era si per què la ciència s'havia tornat elitista, i té a veure també amb el funcionament d'aquestes institucions com la Unió Europea. Dit d'una altra manera, la Comissió Europea d'alguna manera ha provocat que la ciència quedi un poc tancada en aquests àmbits només concrets i no hagi arribat a la societat?
Honestament, jo crec que no, ans al contrari. Si alguna cosa ha fet i ha procurat, ha impulsat la Unió Europea, ha estat precisament aquest acostament de la ciència al món en general. No, jo crec que el que està passant ara és que se planteja un canvi de paradigma, un canvi de model de producció científica i de compartició de dades. Hi ha exemples de, per exemple, tothom coneix Wikipedia. Wikipedia no és exactament Open Science, és Open Knowledge. I és una eina col·laborativa preciosa, de primera magnitud. És a dir, gent desinteressadament i cobrant zero, doncs posa allà, fa articles magnífics, i d'altres corregeixen damunt d'allò i ho enriqueixen. Però això, insisteixo, és open knowledge, és coneixement que ja s'ha creat i que es posa a l'abast de tothom. El que parlem ara és de produir coneixement, això és el que vol dir ciència, producció de coneixement, i posar-lo en obert, aquesta producció, aquesta novetat.
I ajudar els joves científics també? Ajudar els científics que comencen?
Per descomptat.
De quina manera?
No, pensa que, a veure, el fet de aquesta connexió, aquest diàleg entre la ciència i la societat és importantíssim. I és importantíssim per coses que són reptes polítics de primera magnitud. Per una banda, tot sistema aïllat és dèbil, és feble. Si volem un sistema de ciència i innovació fort, no pot estar aïllat de la societat. Però després també és molt bo per l'excel·lència, és a dir, un contacte permanent ciència i societat fa que la gent s'interessi més per la ciència, fa que els millors, que els joves sàpiguen que hi ha aquesta via, com ho han de fer i participar. Per tant, és imprescindible per a Europa, perquè els millors es dediquin a la ciència, perquè realment puguem ser competitius. Europa ha de ser una economia basada en el coneixement.
Jaume Carot, com pot fer Open Science la UIP?
Doncs en realitat l'està fent en part. A veure, els entrebancs sempre són de caire legal, però doncs estem obligats per llei a que tots aquells resultats de projectes d'investigació finançats amb fons públics doncs s'han de publicar en obert. Què és el que passa? El problema és que doncs, la cultura, el paradigma imperant és que tu un nou resultat l'envies a publicar a una revista. Si te l'accepten després de les revisions i tal, doncs allò queda embargat. Tu no ho pots posar en un repositori obert així tal qual. El que sí que pots posar, i això és el que fem, el nostre repositori obert és posar un petit resum, l'abstract, habitualment, i quan s'acaba el període d'embargament de la revista i la informació, doncs allò està disponible per tothom.
I les institucions, com la universitat i moltes d'altres, d'alguna manera han de gestionar aquest volum d'informació científica, perquè ara el dir que quedava embargat, això és algo que els periodistes normalment, no sé si dir com dir-ho, perquè la paraula no és patir, no ho patim, però també ho veiem, no? De vegades ens arriben informacions que diuen aquesta informació queda embargada fins al dia tal qual a aquella hora.
Sí, però alerta, és un tipus d'embargament diferent. Vull dir, és propietat de la revista, i aquella revista, doncs tu hi pots accedir. Pots accedir si pagues. És a dir, no és que sigui una informació que sigui secreta. Vull dir, això és un una part del problema és el negoci que han fet, han fet i fan les editorials científiques.
Clar, per tant, representa...
Sí, això són les editorials, sí. Però jo parlava per part de les institucions, també per part de la universitat, per part de, no sé, governs, administracions... No,
però té molt que veure amb el que deia en Jaume, és a dir, si en aquest moment... la gent està disposada a pagar per publicar les millors revistes, perquè després sap que això li valoraran tant a l'hora de finançar nous projectes com a l'hora de promocionar-se dintre de la carrera científica.
Exacte.
Per tant, això representa que hi ha d'haver, per una banda, un canvi per part dels governs, de les institucions i de tothom que està darrere el sistema de ciència i innovació, però també un canvi de mentalitat dels propis investigadors. Clar, es fa molt difícil explicar-li a un investigador jove que ha de fer tot això, diu, ara no perdré peu en la meva carrera, què passa? Per tant, és una revolució, perquè això és un canvi de paradigma, com ha dit realment en Jaume, però a més és molt curiós, i no és una frase meva, que és una revolució que hem de fer els sèniors, hem de fer els establerts, els que ja ho tenim, perquè els joves es farà molt difícil que trenquin amb una cosa que els hi fa por en certa manera perquè s'hi juguen molt. Per tant, ja tenim feina els sèniors.
Les xarxes socials també contribueixen a globalitzar tot aquest volum d'informació i que arribi instantàniament a tot arreu.
Tu diràs.
I molt. I hi ha iniciatives que a mi m'agraden molt, però fins allà on jo sé estan limitades a determinats àmbits, per exemple la física i les matemàtiques, que són els EPUB Archives. Això són arxius, són repositoris d'articles electrònics on tu puges el mateix article que enviaràs a una revista. I allà està. I allò és disponible, està disponible per tothom que ho vulgui veure. Una vegada tu has publicat, o sigui, el teu article ha estat acceptat, amb totes les modificacions que sigui, tu pots pujar allà mateix, doncs no l'article en el mateix format en què apareixerà la revista, les columnes, la si posa Physical Review, res, però sí, el text exactament tal qual està i ha sortit publicat a la revista. Doncs això existeix ja. Això és el primer exemple que jo conec d'Open Science. I fa anys que va, fa anys que va. I això ho utilitzem.
Un dels arguments que sovint surt que, per contraposar-ho, aquest accés directe a tota aquesta base de dades, és a dir que tota la societat no pot, necessita comprendre, necessita que algú que els hi faci
interpreti.
Més això mateix, que interpreti totes aquestes dades. Aquest argument, què trobeu?
Ha sigut una mica també un dels temes que ha sortit aquestes jornades, no? La importància de la informació, la importància de realment quines són les barreres i com hem d'actuar en aquest canvi, no? Per tant, pensa que també això implica, jo abans he dit, això ho podem fer gràcies a les noves tecnologies, cosa que és certa, però això implica canvis legals importants, no?, en tot el copyright, en tot el que, que passa amb les còpies, amb els plagis, tot això. És evident que la xarxa és si és ben oberta, doncs tot això també es posa en evidència, però clar, tot això s'ha d'arbitrar, no és una cosa d'aquí a demà, però crec que tothom hi ha de jugar, perquè com he dit, és per una millor ciència i necessitem la millor ciència a Europa per ser competitius.
Exacte, i hi ha a més exemples de com el compartir dades, no hi ha el coneixement estructurat i plasmat en la forma d'un article, sinó les dades, doncs això ha propiciat avenços importantíssims. Per exemple, en el moment en què se va fer públic el genoma humà, doncs això automàticament va provocar un allau de nous descobriments. Molt abans que això, per exemple, hi havia el cas dels astrònoms.
M'agrada que posis exemples perquè justament el que estava pensant jo, intentava adivinar si tot el que estem dient, si els nostres oients com ho poden traduir. Tu has posat exemples, a mi em venien al cap també exemples de física, no?, que s'han posat al llarg d'aquest any i l'any passat, són coses relacionades amb teoria de la relativitat, forats negres, etc., descobriments que s'estan donant a conèixer, però s'estan donant a conèixer també creant un poc d'expectativa. No sé si tots aquestes dades tothom té accés directe a aquest tipus de...
Doncs a moltes d'elles no. A moltes d'elles no, efectivament. Ara, sí que hi ha un exemple molt, molt maco, que és el dels astrònoms. Vull dir, els astrònoms cap allà als anys, crec que eren els 80, però no voldria llenegar aquí, se'm van adonar que no tenia gaire sentit que cada telescopi, cada observatori tingués les seves dades d'allò que observaven, no? I llavors van dir, bé, doncs s'ha acabat, i ho posaven obert per a tothom. I automàticament, també una vegada més, ben igual que amb el genoma humà, doncs allò es va multiplicar per no sé quan la producció de coneixement gràcies a aquesta compartició de dades.
Hem d'anar acabant. No sé si hi ha alguna actuació concreta de cara al futur relacionada amb ciència oberta a impulsar des de la universitat o des d'alguna institució o alguna agenda a partir d'ara.
Bueno, Julio ha explicat molt bé que el comissari té un grup, que és el grup RAIS, al qual pertany. Som 6 persones i estem treballant això. Estem arribant a conclusions importants que ara, tants que des de la Unió Europea es facin recomanacions, però a la nostra universitat, i això t'ho pot explicar més ben Jaume, hi ha un gran interès pel tema. Jo crec que amb aquest tema podem ser una de les universitats pioneres d'Espanya en treballar això. Hi ha molt d'interès, i hi ha hagut molt d'interès en el resta de l'Estat i en el resta de la Unió Europea pel que ha passat aquests dies també a Mallorca, no, Jaume?
Sí, sí. Interès també per part, per exemple, d'una càtedra Santander UIP, que escriu un tuit que es recorda que estem fent Open Science amb en Jaume Carot i na Teresa Riera, ho estan explicant en aquest programa al Balears fa ciència, com per cert també fem ciència oberta, no? Un programa de ràdio també és ciència oberta.
Efectivament, i més oberta que la ràdio, difícil.
I et donem l'enhorabona per això.
No ho deia per això, però és que el concepte de ciència oberta és tan ampli, tan extens i tan interessant, per altra banda. Acabem, vicerrector, alguna cosa més?
Doncs res més, agrair-te i agrair, a més, aquesta constància...
Que no hem d'acabar amb això. Vull dir, si acabem,
amb alguna cosa, doncs, mira, des de la UIB intentarem impulsar això de la ciència oberta, en la mesura que les lleis ho permetin. Els principals entrebancs són entrebancs legals. Ha d'haver directrius clares que vinguin des de dalt vol dir des de la Comissió Europea, i que els estats membres doncs en facin cas.
Doncs ciència oberta, vosaltres la promoureu, i aquí a la ràdio també l'explicarem, la ciència oberta. Jaume Carot, vicerrector d'investigació, Teresa Riera, catedràtica de matemàtiques i informàtica, moltíssimes gràcies als dos.
Moltes gràcies a tu, Enric.
Nosaltres ara mateix farem una pausa, primer un consell, i després d'aquest consell farem també una aturadeta, i després us xerrarem de balenes i de dofins, de les rutes de les balenes i dels dofins a la mar Mediterrània.